Bon dia, són les 8 i encetem temporada a Ràdio Estel després d'un any desitjant que arribés l'estiu per descansar i molts pensàvem això. No em vull saber res. Intento no creuar-te la mirada. I per fi va arribar l'estiu i, esclar, entre la calor i l'alegria... Vull petar-ho davant del mirall. Una calor, per cert, que ha tornat a apretar de valent fent-nos encendre l'aire condicionat i parant entre terrassa i terrassa per fer algun geladet. La teva mirada, el cor batallava, les ganes de veure el meu gelat d'aigua salada. I als vespres, que si la festa major d'aquí o d'allà, la banda sonora dels grups, la remor de les ones i algun petó fugit, hem tingut ganes de... I de fer el bailoteo, cada nit tens uns ballant el son del salseo. Ens agradava la festa, també el marujeo, ja no importa. Ara, però, ja som a inicis de setembre. Podria plorar, podria perdre les formes, podria seguir lluitant, podem tornar-ho a intentar, però no trobe les forces. I solem pensar, tot just ara s'ha d'acabar l'estiu, ara que estava tan bé que el sofà i jo ens havíem fet tan amics. Potser no era el moment, potser el lloc no acompanyava. Era el lloc, era el lloc, era el lloc. I és que, esclar, tots repetiríem les vacances i tots signaríem tornar uns mesos al passat. I si pogués... Sigui com sigui, nosaltres, la caravana Good Morning Edition, comença avui juntament amb tots els companys de Ràdio Estel amb la il·lusió d'explicar-vos tot el que passa i per què passa, d'escoltar experts, d'aprofundir en el contingut més social i de tornar a valorar el món de la cultura. Perquè sí, serem a 4 de setembre i per la majoria han acabat les vacances, però tot i així, no hi ha dies dolents. Xop sota la pluja, veig que al meu voltant es mulla i torna l'alegria al jardí. Perquè així va néixer la caravana, perquè estiu pot ser cada dia i perquè, evidentment, tot i haver contingut seriós, nosaltres ens ho volem prendre d'una altra manera, perquè aquí no acaba res, perquè avui comença tot. I perquè cada matí, a partir de les 8, tornareu a escoltar durant aquesta temporada una banda sonora que sona a caravana per posar-vos al dia de tota la informació durant la primera hora de 6 que tindrem per endavant.
La caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, 3 minuts que passen de les 8 del matí. Núria Rosso és directora d'aquest programa. Què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Una caravana en la que avui ens visitarà...
Maria José Varela, advocada especialitzada en defensa de la dona i la infància, per parlar de les últimes dades sobre la dona i la violència masclista. Avui que hi ha gabinet de crisi al Ministeri d'Igualtat per tractar les últimes dades. Un dia en el que, a més, també parlarem dels ofegaments que s'han produït aquest estiu amb Sergio Delgado. Ell és subdirector de Protecció Civil. També visitarem la redacció de Ràdio Estel per saber com treballen tots els companys per enllestir aquest primer dia de programació. Farem tertúlia per analitzar l'actualitat, parlarem amb el grup de música Portobello, l'equip de Salut i Educació Musical ens donarà consells per aquesta tornada a l'escola, analitzarem el crim de Daniel Sancho, els nostres assumptes interns i descobrirem el món de la música i l'òpera amb un toc d'humor.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa de la Ràdio en Català que comença ara mateix. I començarem també sempre igual, també saludant a Rafa Sanahuja. Rafa, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan Trias.
Estàs content avui?
Oh, primer dia, matí.
Està bé, no?
Bioritmes nous.
Mago, això.
Tot és diferent, equip diferent. L'estudi és el mateix. La taula està igual que la van deixar.
Veus?
Plena de papers. L'ordinador funciona regular, tot això ho tenim.
Tot normal.
Això és més normal.
Escolta'm, sí. Començarem cada dia fent tres preguntes. La primera, com sempre, aquí vale. Li donem el bon dia.
Doncs jo crec que avui ja t'has dirigit als oients. Jo crec que avui és dia de donar un bon dia com una catedral a tota la redacció de Ràdio Estel, que avui arrenca la tercera temporada sota el regnat tirànic de Toni Herbàs, amb una programació renovada, amb la caravana èpica matinal, amb Toscano i el seu Estel migdia, amb Ignasi, que continua sent el guardià de les essències, el Sense Distància, i tot l'equip d'informatius liderat per l'Enxaneta de Radio Estel, que mira, ha pujat, ha pujat cap a dalt, ha anat pujant, ara fa continguts, s'està mirant, ara està dalt de tot. Des d'allà ens vigila, des de dalt de tot d'una torre de 24. Més tot el cap de setmana, I amb l'escena sonada, amb el nou magazín de la tarda, liderat per la Raga, la nostra estimadíssima Mercè, que de la mà d'un equipàs, Jarque, Francisco i el nou fitxatge Candela Figueras, i el 75% de la banda de Camins, de l'extinta banda de Camins, Ferran i Paula, tiraran endavant aquest programa nou de pronunciació molt fàcil, el títol, Fabricací o Prípia. Una cosa així. Molt bon dia a tots. Exacte. Ànims.
Quedeu-vos amb aquest nom. Fabricació pròpia.
Fabricació Prípia.
Quedeu-vos amb aquest nom. Sí, això. Escolta'm, qui necessitarà vitamines aquest matí?
6 hores, Joan.
Sí.
Són les 8, arribarem fins les 2. 6 hores, i amb aquesta entradeta que has fet, que ja t'has desgastat, amb l'ímpetu que et caracteritza, tia, doncs res, hem fet la comanda per Globo i ara no arribarà en res un tràiler de vitamines, tot és per tu, perquè la que t'espera és enorme, èpic, des d'ara i fins les 2, fins les del migdia, molts ànims i vitamines. Sort que ets un animal de ràdio.
Radio, eh?
Radio.
Val. A qui no li arrencarà el cotxe avui?
Doncs mira, va, mirem a l'exterior, deixem de mirar-nos a nosaltres mateixos, deixem de mirar-nos el meluc, Trias, i mirem a l'exterior. I clar, ja saps que una de les meves dèries són els esports. Jo parlaré, jo tiro cap als esports. I mira, és fàcil que no li arrenqui el cotxe al capità del Barça, Sergi Roberto, clar. Més de 10, tu pensa, Més de 10 anys al club, titular al lateral dret, i ahir el canvien a la primera de canvi, més millor dit, per un paio que va arribar divendres a la nit al Barça i que ha fet un entrenament. Un entrenament, I fora Sergi Roberto. És com si Toni Herbàs, que està aquí de cos present al control tècnic, que porta tot l'estiu, va, confio en tu, Joan, per fer el matinal de Radio Estel. De sobre, a les 12 del matí, a mitjan programa, entra i et diu, és que he fitxat un locutor portuguès, saps? I ja farà el programa ell. Pues no sé com li sentarà Sergi Roberto, el voten Sergi, però vaja, és fàcil que no tingui un bon dilluns.
Ho veurem. Va, a aquesta hora coneguem els titulars més rellevants de la jornada.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Com dèiem, comencem tota la informació per als titulars de la jornada. Xavi Toscano, bon dia.
Què tal, Joan? Bon dia.
La Basílica de la Sagrada Família de Barcelona va acollir aquest diumenge al vespre la missa de comiat al bisbe Sergi Gordo, auxiliar de l'arxidiòcesi des de fa 6 anys i nomenat el 13 de juliol passat nou bisbe de Tortosa.
De fet, ell mateix va presidir aquesta celebració i el cardenal Joan Josep Omella va ser un dels concelebrants principals, juntament amb el també auxiliar Javier Vilanova. En l'homilia, Sergi Gordo va reconèixer que afronta la missió a Tortosa amb una mica de por i també de tremolor.
D'altra banda, el papa Francesc ha cridat aquest diumenge als catòlics xinesos a ser bons ciutadans durant la seva visita a Mongòlia, un desplaçament en el que ha expressat diversos missatges orientats a millorar els vincles entre el Vaticà i la Xina.
Aquest ha sigut el primer viatge papal a Mongòlia. L'objectiu del pontífex ha sigut apropar-se en una regió aïllada, on el catolicisme és molt minoritari, i aprofitar també així la proximitat geogràfica amb la Xina per millorar les relacions amb Pequín.
Per cert, un matí on també repassarem les conseqüències de la Dana, el seu pas per Catalunya, el sur ha estat la zona més castigada, sobretot al Montsià.
I que sapiguem, almenys hi ha 3 edificis amb l'estructura malmesa degut als aiguats caiguts a les darreres hores de les 150 actuacions que han hagut de fer els bombers arreu de la comarca. Una dotzena han estat per rescatar veïns atrapats en cotxes i domicilis. Aquest només és un primer balanç que fa el Parc de Bombers d'Amposta.
També estarem pendents de la reunió d'aquest matí del Comitè de Crisi del Ministeri d'Igualtat per abordar els 40 assassinats masclistes a Espanya, en el que portem d'any 7 d'aquests en el mes d'agost.
És el segon comitè convocat aquest estiu. Dues dones han mort aquest diumenge per presumptament a mans de les seves parelles. De confirmar-se com a crims masclistes, el nombre de víctimes, Joan, déu-n'hi-do, el que portem d'any ja pujaria fins a les 42.
En parlarem tot just després de l'informatiu amb l'advocada Maria José Varela de Tot Plegat. Tot això i més us ho explicarem des de Radio Estel en una nova temporada que comencem avui amb una profunda renovació en la seva programació i en els continguts.
I és que ja us avancem que des de l'emissora donarem més presència als continguts socials i d'entreteniment, però amb una aposta clara pel servei pastoral i mantenint la informació. Ara, d'aquí una estona, us donarem més detalls de la resta de la graella d'aquesta temporada.
Pel que fa als esports, Barça, Girona i Espanyol aconsegueixen sumar 3 punts més i mantenir-se en les primeres posicions. Ana Closa, bon dia.
Bon dia. el Girona és segon a 2 punts del Madrid després de la victòria per la mínima contra les Palmes a casa i el Barça és tercer després de patir contra l'Osasuna al Sadar. Lewandowski ha fet el 1-2 des del punt de penal. A la segona divisió, l'Espanyol és segon després de remuntar contra la Morevieta a casa.
I en tenis, Novak Djokovic ja és a quarts de l'Open dels Estats Units.
Aquesta matinada ha superat el croat Borna Gojo per 3-7-0 i avui juga Carlos Alcaraz contra Mateo Arnaldi, partit que arrencarà cap a 4:15 del vespre.
I a la cara B de l'actualitat, de què ens parlaràs avui, Núria?
Doncs de la nova mascota de moda entre els joves de la Xina, però també d'un cromo amb la cara de Luis Rubiales que circula per Wallapop per l'humil preu, atenció, de 1.000 euros.
10 minuts que passen de les 8, hora de saber el temps i el trànsit. Doncs bé, aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Joan. Doncs mira, ens espera una jornada doncs, bastant més tranquil·la que no pas la que vàrem tenir ahir, però amb calor, perquè avui pugen les temperatures. Això notem ja a hores d'ara a molts punts de la costa, també comarques de la meitat sud del país, comarques de Ponent. Un repàs de temperatures actuals, per exemple, 27 graus ja a Barcelona, 28 a Tarragona, 26 a Lleida i només 16 a Girona. I és que les comarques, sobretot del sud, de la costa i de Ponent, està bufant un vent que arriba reescalfat i fa pujar les temperatures, i en canvi cap a les comarques de la meitat nord aquest vent no està bufant. Avui un dia marcat pel sol, només per la possibilitat que al final del dia caigui alguna gota a les comarques del sud de Catalunya, però res a veure amb els ports aiguats d'ahir, que ens van deixar més de 200 litres d'aigua per metre quadrat a la comarca del Montsià, i al llarg del dia el que tindrem serà bàsicament sol i la presència d'alguns núvols alts poc importants. Però ja hi ha temperatures més altes, a la costa màximes de 28 a 30 i entre els 30 i els 35 a la resta. La resta de dies de la setmana, com a mínim fins dimecres, dijous, tranquil·litat, i de moment les temperatures es mantindran altes al centre del dia i molt espugoses a la costa.
Jordi, per tant, podem donar això de la Dana per acabada, eh?
Sí, sí, pel que fa a casa nostra, ja dic, tranquil·litat. Aquesta tarda, vespre, nit, pot caure alguna gota cap al Montsià i també cap al Baix Ebre, que és on hem tingut pluges molt fortes, van tenir pluges molt fortes ahir, però la Dana a casa nostra hi ha acabat i ara queda només aquestes pluges de mitja tarda cap al vespre i també aquest vent, però que anirà desapareixent al llarg del matí.
Jordi, deixa'm fer-te dues preguntes respecte a això de la Dana per entendre-ho tot plegat. La primera, què és el que diferencia una Dana d'un xàfec d'estiu?
Mira, un xàfec d'estiu el pots tenir, per exemple, doncs, de forma local. Una Dana ja és un sistema molt més gran, que abarca molta més superfície. És una depressió atmosfèrica a nivells alts, i aleshores això és el que abans, recordeu, abans que parlàvem de la gota freda, doncs no deixa de ser una massa d'aire bastant gran que afecta doncs, un territori com pot ser, per exemple, tota la península, i aleshores el que provoca doncs, són zones de precipitació molt forta però molt amples. En canvi, quan parlem d'un ruixat d'estiu, el ruixat d'estiu pot ser que el tinguis a la teva població i a la població del costat ni s'enterin. Per tant, és una cosa molt més petita. També perquè hi pugui haver un ruixat d'estiu, doncs necessitem que hi hagi una miqueta d'aire fred a l'alçada, però vaja, la diferència sobretot és la intensitat i també l'extensió del fenomen.
I per últim, ara em deies el Montsià, 200 litres per metre quadrat. Un tipus de pluja com aquesta va bé per una sequera com la que estem patint?
Evidentment, veure, aquesta pluja aniria bé si caigués en un embassament. Està clar que tot el que són les Terres de l'Ebre s'han regat, però tota aquesta aigua on va parar? Va parar al mar. Per tant, es pot aprofitar molt poca aigua. Sí que de forma local els camps es regaran, però és una aigua que es pot aprofitar. Aquests 200 litres et cauen a la capçalera d'un riu, segurament farà mal, perquè 200 litres amb les 4 hores que van caure fa molt de mal, però tot allò anirà per un embassament. Per tant, aquestes pluges tan fortes que ens cauen doncs al litoral o al prelitoral doncs serveixen més que res per fer mal i per regar una miqueta, en canvi les que cauen a les capçaleres dels rius, aquestes són les que són ben aprofitables.
Jordi Miralles, moltes gràcies per ajudar-nos a entendre-ho tot plegat. Que vagi molt bé.
Bon dia, fins demà.
2 minuts i arribem a 9:15 del matí per saber quina és la situació també aquesta hora a les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Àlex Huguet, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Continua la tònica des de primera hora del matí amb les rondes com a vies més afectades ara amb cues, però destaquem primer un accident a la C-55 entre Castellbell i el Vilar i Castellgalí, que provoca 5 quilòmetres de congestió en els dos sentits de la marxa. Altres vies principals de la xarxa viària afectades amb circulació intensa i trams curts d'aturades són la B-23 a Sant Feliu de Llobregat en sentit nord, l'A-2 a Cornellà cap a Barcelona, o la C-58 des de Ripollet en direcció a Sabadell. I, com dèiem, a les rondes destaquem sobretot la litoral, amb 7 quilòmetres des del Bon Pastor i fins la Barceloneta en sentit Llobregat.
Gràcies, Àlex. Ara sí, anem a conèixer la informació d'un dia com avui.
La caravana informa.
encetem aquest informatiu parlant de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, que va acollir ahir al vespre la missa de comiat al bisbe Sergi Gordo, auxiliar de l'arxidiòcesi de la seva ordenació episcopal, ara fa 6 anys, i nomenat el 13 de juliol passat nou bisbe de Tortosa. Ell mateix va presidir la celebració i el cardenal Joan Josep Omella va ser un dels concelebrants principals, juntament amb el també auxiliar Javier Vilanova. Entre els altres concelebrants van participar-hi desenes de sacerdots, la immensa majoria de Barcelona, acompanyats per diversos diaques amb Ramon Uller i Jordi Albert Garrofé com a assistents principals.
Sí, en aquesta homilia, Sergi Gordo va reconèixer que afronta la nova missió a Tortosa amb una mica de por i tremolor, alhora que es va posar a disposició de tots els creients catalans, tenint en compte que el bisbe Abrenc va dir és una església propera i germana. El bisbe electe de Tortosa va dir també que vol viure el servei episcopal encomanat amb humilitat, comptant amb la gràcia de Déu, però també amb la pregària de tothom.
Som instruments a les mans del Senyor i cadascú ha de deixar que el Senyor tregui en ell la millor melodia. Simplement es tracta de posar-nos a les seves mans. Mi nueva misión ahora comporta que tenga que dejar la archidiócesis de Barcelona, pero vuestra huella siempre quedará marcada en mi corazón.
Al final de la celebració, el cardenal Omella va agrair al bisbe Gordo tot el treball d'aquests llargs anys, alhora que va reconèixer que l'arxidiòcesi de Barcelona el trobarà a faltar i va alertar contra algunes interpretacions sobre la influència del mateix cardenal Omella en els nomenaments.
Ja sé que hi ha alguns de mals pensaments, que són una mica maliciosos. I van, ah, vostè sabrà algo? Pues no, la congregació de bisbes no. Això és el papa, ja està. El senyor me lo dio, el senyor me lo quitó. I generosament el vam rebre i generosament el donem a Tortosa. I Sant Pau diu, tot és gràcia. Pues gràcia ha sigut el teu temps com prevera, com secretari, com professor, com acompanyant de grups, com bisbe auxiliar. Tot és gràcia.
Recordem que el bisbe Sergi Gordo iniciarà el seu ministeri com a titular de la diòcesi de Tortosa aquest dissabte vinent a les 11 del matí a la catedral de Santa Maria en una celebració que podreu escoltar en directe per Ràdio Estel.
I d'altra banda, el papa Francesc ha cridat aquest diumenge els catòlics xinesos a ser bons ciutadans durant la seva visita a Mongòlia, un desplaçament en el que ha expressat diversos missatges orientats a millorar precisament els vincles entre el Vaticà i la Xina.
Francesc ha oficiat aquest diumenge una missa a l'estadi d'hoqueigel de la capital, Ulaanbaatar, per mostrar el seu suport a la petita comunitat de 1.400 catòlics que hi ha a Mongòlia, un país majoritàriament budista de 3 milions d'habitants. Amb aquest primer viatge a papal a Mongòlia, el pontífex ha buscat dos objectius. Arribar a una regió aïllada, on el catolicisme és molt minoritari, i aprofitar també la proximitat geogràfica amb la Xina per millorar les relacions amb Pequín.
I canviem de qüestió perquè l'actualitat del dia també passa per les comarques del sud de Catalunya, que ahir diumenge és on més es van patir els aiguats. Per això Protecció Civil ha decidit mantenir per aquest dilluns el Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya en fase d'alerta per la previsió de fort onatge, però ha desactivat, això sí, l'avís per risc de vent a Catalunya.
Els aiguats han produït desperfectes a diverses infraestructures al Montsià. Els bombers han identificat fins a aquest diumenge al migdia almenys 3 edificis amb l'estructura malmesa degut als aiguats caiguts en les darreres hores. Són afectacions lleus, segons ha detallat l'inspector Ricard Expósito, cap de regió de Terres de l'Ebre, en un primer balanç fet des del parc de bombers d'Amposta.
De moment, la intensitat de les afectacions és molt menor que la de fa 2 anys, i de moment només estem treballant en 3 edificacions afectades de forma molt, molt lleu. Ha caigut un mur, també, i estem fent unes valoracions de quines afectacions s'han produït.
De les 150 actuacions que el cos ha fet arreu de la comarca, una dotzena han estat per rescatar veïns atrapats en cotxes o domicilis.
Hores d'ara encara es troba suspesa la circulació entre Ulldecona i l'aldea d'Amposta fins a Tortosa, segons informa DIF. Per tant, això afecta tots els trens de mitja distància que han de fer el recorregut entre Tarragona i Castelló. Les pluges també han obligat al confinament de la població d'Alcanar. Protecció Civil aixecava les restriccions a 2:45 d'aquest diumenge.
Aquesta població ha estat una de les més afectades pels aiguats del Montsià. Emergències va recomanar restringir la mobilitat a les zones inundades del municipi, així com al litoral, per avís de fort onatge, amb onades previstes de fins a 4 metres. A més, es va tallar la C-12 entre Amposta i Tortosa i els bombers van rebre aquest diumenge uns 150 avisos procedents de les Terres de l'Ebre per les pluges torrencials.
I Mirant cap a la ciutat de Barcelona, avui llegim al periòdico que 1.200 arbres que hi ha a la ciutat de Barcelona estan en perill de caure i és molt possible que l'Ajuntament els acabi talant.
Tot plegat per una plaga d'escarabats que s'està carnissant amb les pinedes que hi ha a la ciutat i per això el consistori ja ha contractat un servei de poda per mirar d'erradicar l'insecte. D'altra banda, el canvi climàtic i la sequera també pot provocar la caiguda sobtada d'arbres, tal com va passar aquest estiu al barri del Raval.
I altres qüestions, perquè aquest matí també es reuneix el comitè de crisi del Ministeri d'Igualtat per abordar els 40 assassinats masclistes a Espanya en el que portem d'any, 7 d'aquests al mes d'agost.
Aquest és el segon comitè convocat aquest estiu, després que el passat mes de juliol Igualtat registrés un total de 8 feminicidis de dones a mans de les seves parelles o exparelles, unes dades que confirmen que l'estiu i les vacances són moments d'especial risc per l'augment de la convivència. La reunió, que tindrà lloc a les 10 del matí al Ministeri d'Igualtat, comptarà amb la participació de diferents comunitats autònomes, a més del Departament de Justícia i la Fiscalia. Precisament aquest cap de setmana s'han produït 2 assassinats més, un a Sevilla i un altre a Jaén. El comitè de crisi és una mesura que es va posar en marxa el juliol del 2022 i que es convoca en períodes amb una alta concentració d'assassinats masclistes, és a dir, 5 o més, o en aquests feminicidis on hi tinguin lloc circumstàncies d'especial rellevància.
Ho dèiem, en parlarem avui en uns minuts amb l'advocada especialista en gènere i infància, Maria José Varela. I avui a Ràdio Estel comencem una nova temporada amb una profunda renovació en la seva programació i en els continguts. Des de l'emissora donarem més presència als continguts socials i d'entreteniment, però amb una aposta clara pel servei pastoral i mantenir la informació. La caravana a nosaltres passa al matí i obrirà la missió convencional de la ràdio a partir de les 8. A les 2 del migdia i durant mitja hora, Xavi Toscano i la resta de l'equip d'informatius explicarem l'actualitat del dia a l'Estel Migdia.
I a partir de 2:45 de la tarda i fins les 6, Mercè Raga estarà al capdavant del Fabricació Pròpia, un programa de temes socials i actualitat, sense oblidar però l'humor. A partir d'aquesta hora, com és habitual, tornarà la informació social i religiosa del dia, de la mà d'Ignasi Miranda amb el Sense Distància, amb més seccions i més continguts. La missa diària continuarà matent-se a les 7 de la tarda i en acabar Ràdio Estel oferirà una acurada selecció musical pel que fa a la programació dels caps de setmana. Continuaran els espais de referència, com el Tot Sardana els diumenges, els Sons de la Terra, l'Escola i Família, l'Àngels o el Trotamundos, la veu dels animals s'emetrà els dissabtes a les 10 del matí. Els continguts, com sempre, també els podeu recuperar a la web i a l'aplicació mòbil de Ràdio Estel.
I posats al dia de totes les novetats radiofòniques que tindrem aquesta temporada en aquesta casa, obrim plana política amb la vista posada en la sessió d'investidura probablement fallida del proper 26 i 27 de setembre. El coordinador general del Partit Popular, Elías Bendondo, ha assegurat que el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha obert la capsa de Pandora de la divisió i l'enfrontament al negociar amb partits independentistes.
Durant una intervenció a l'inici del curs polític a Andalusia, Bendondo ha advertit al cap de l'executiu que si no posa límits al que vol en trencar Espanya, després se'n penedirà tothom i ha afirmat que això és el que li va passar a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero quan va prometre, ha dit, que donaria suport a la reforma de l'Estatut.
En noviembre de 2003 dijo Zapatero que apoyaría la reforma del Estatut tal y como lo aprobara el Parlamento catalán. Eso dijo Zapatero. Mucho más tarde Zapatero se arrepintió y dijo, textualmente dijo él, que no estuvo afortunado, pero ya era tarde. I Sánchez va por el mismo camino.
I seguim parlant del Partit Popular perquè el partit ha decidit ajornar la junta directiva que s'havia de celebrar aquest dilluns pels efectes de la gota freda a Madrid.
Els populars prenen aquesta decisió per evitar desplaçaments de risc en un moment d'adversitat meteorològica, segons han informat fons del partit. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sí que presidirà la reunió ordinària del comitè de direcció, precisament aquest diumenge. L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, també ha fet una crida ciutadana a no sortir de casa per la previsió de fortes pluges a la capital espanyola. Joan, els del Partit Popular, que no es volen mullar.
No, home, és que estaria molt bé que després de fer l'alarma aquella, que tot Madrid li ha rebentat el tímpan, va la gent avui sagnant pel carrer amb els tímpans rebentats, i de dir, no, confinats, ells...
Es veu que ha plogut molt a Madrid,
quedessin, vamos a quedar nosotros.
Clar.
Ha plogut molt, sí.
Ha plogut molt a Madrid, sí. Es veu que l'Ebre no tant.
Bueno, però no, avui a Castelló caigut també m'han arribat vídeos que...
Sí?
Déu-n'hi-do, sí.
Haig de dir allò de vídeos de WhatsApp?
El Canai Madrid... No, la família.
Va.
Vídeos particulars.
En fi. Va, com ja és habitual, intercanvi també de retrets entre Partit Popular i PSOE, en aquest cas la portaveu dels socialistes, Pilar Alegría, no podia dir-se d'una altra manera, ha denunciat el pacte entre Partit Popular i Vox a Múrcia, anunciant aquest cap de setmana, segons el qual el partit d'extrema dreta tindrà dues conselleries i una vicepresidència.
La portaveu socialista s'ha subratllat per la que la qüestió no és que els populars es facin seves les polítiques de Vox, sinó que s'abracen a les polítiques i la ideologia d'aquest partit, perquè són les que ells defensen. També s'ha referit al que hauria passat si el partit de dreta i el d'extrema dreta haguessin sumat els vots necessaris les passades eleccions del 23J.
Es el quinto acuerdo autonómico que se suma a los más de 100 en distintos ayuntamientos. Unos acuerdos y unas alianzas que nos dejan bien a las claras que si sus votos hubieran sumado el pasado 23 de julio, hoy estarían gobernando en nuestro país.
I precisament avui dilluns queda una setmana exacta per la Diada Nacional de Catalunya amb la mirada posada en aquest dia. Suma't ha reivindicat la defensa de la llengua catalana.
En el seu manifest publicat per commemorar la Diada Nacional de Catalunya posa el focus en la llengua com a element fonamental i clau per garantir la cohesió social, la convivència pacífica i la integració de tothom qui viu a Catalunya. A més, des de Suma't afegeixen que és important que les persones que viuen a casa nostra, independentment de la seva llengua materna, puguin parlar i comprendre el català i que es promogui el multilingüisme i la tolerància lingüística com a formes de construir una societat, diuen, més justa i equitativa per a tothom.
Més temes, perquè a dos dies que comenci el curs escolar, les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya estimen que les quotes escolars s'han encarit entre un 5 i un 10% els darrers anys i avisen que cada vegada són més les famílies que no poden pagar-les.
L'entitat calcula que en els centres públics es destinen uns 300 euros per fill a pagar les quotes, una xifra que asseguren que s'ha agreujat amb la inflació. La presidenta de l'associació, Belén Tascón, lamenta que el val de 100 euros impulsats des del govern no ha servit per pal·liar les despeses de la tornada a l'escola, ja que en molts casos són els centres qui cobren el material a les famílies. Insisteix que els diners s'haurien d'haver utilitzat per reduir les quotes de material.
Precisament des de les direccions s'està posant en rellevància, no? Perquè es troben que, clar, o sigui, el centre educatiu necessita les quotes per poder fer front, no? També doncs, a les compres de materials escolars que necessiten per tothom, i veuen que d'un centre, no el 100% de les famílies ho estan pagant, no?
I els caçadors no han començat la temporada de caça d'aquest diumenge com tocaria per calendari, sinó que han iniciat una aturada indefinida. Protesten perquè consideren que la llei és massa restrictiva i amenaça la caça.
Per tornar a agafar les armes i ajudar a reduir la sobrepoblació de senglars, demanen canvis en la normativa catalana sobre gosseres esportives i també poder fer les batudes sense entrebancs. En parla Sergi Rodríguez, que és coordinador de Gosseres de Catalunya.
El que demanem sobretot és poder augmentar el número de gossos perquè això ens implica uns gastos extres i sobretot el que demanem, i també dintre d'això, és que la gent entengui que es facin campanyes, que es facin coses per que la gent aprengui a respectar les nostres batudes, respecti els nostres gossos, que no ens els agafin i se'ls enduguin a les gosseres, i llavors nosaltres això ens suposa que hem de pagar per treure el gos de la gossera.
A la demarcació de Girona, per exemple, aquesta aturada l'han secundat unes 75 colles.
Aquesta notícia pot semblar minoritària, però que sapigueu que jo he investigat el tema, no pregunteu per què, per coses meves, sobre la caça, i hi ha més gent federada per caçar que per jugar a bàsquet.
Sí?
A Catalunya.
Que per jugar a bàsquet?
Que per jugar a bàsquet.
No és de bo, això?
Hi ha més caçadors que jugadors de bàsquet.
Compte aquí, són lobby.
Sí, sí. Això es pot comprovar.
Està bé, això. Va, precisament, parlem de coses més serioses, perquè ha mort un home aquest diumenge a la zona de Can Riera de la Pineda d'Arbúcies després de rebre un tret d'un caçador quan es trobava a la muntanya.
Els fets han passat als volts de les 9, quan un caçador ha disparat contra un senglar que hauria fugit i la bala ha impactat accidentalment sobre l'home. L'alcalde d'aquest municipi, Pere Garriga, ha assenyalat que els caçadors estaven ben posats i la senyalització era total, afegit que la víctima no duia cap element reflectant i no havia de ser en aquella zona. L'home que mor vivia en una casa de pagès de la zona anomenada Camp Pascol i que no es troba molt lluny del punt de l'accident.
I la Generalitat utilitza un dron per rastrejar 400 hectàrees cremades a Corbera d'Ebre per buscar restes òssies de la Guerra Civil.
I és que a conseqüència dels incendis de l'any 2022 en aquesta localitat, múltiples restes humanes d'aquest període han aflorat a la superfície. El Departament de Justícia, Drets i Memòria ha rebut diversos avisos i, per tant, ha executat actuacions d'urgència pel que fa a la recollida i la seva recuperació. L'escaneig aeri és una iniciativa pionera i les imatges obtingudes s'estan analitzant amb la tecnologia d'intel·ligència artificial. Les restes òssies recuperades seran objecte d'estudi amb la finalitat d'identificar-les i poder així retomar les famílies adherides al programa d'identificació genètica.
Escolta, que no es flipin aquests de la Generalitat, que digui una cosa, oh, que guai somos, que hemos utilizado un dron para buscar cosas. A la Xina fan dracs, dracs sencers enormes, allà per les festes. O sigui, que jo estic esperant que per la diada,
saps que arribarà
de buscar
aquí, eh?
Coses de drons, amb drons, que arribi, jo què sé, una estelada gegant o el que sigui, amb drons a la nit.
Tu te'n recordes amb les mascaretes que van començar els xinesos i aquí ens en reiem de tot plegat?
Bueno, sí, clar.
Ja veuràs amb els drons.
Va sortir d'allà.
Sí, sí. No, abans de la Covid.
Van començar allà pel...
No, abans de la Covid ja no usaven.
Pel murciélago aquell.
Ja no usaven. El murciélago aquell, eh?
I Michael Jackson també usava.
3 anys explicats amb el murciélago aquell. Ja veig. Mig minut i arribarem a 9:15 del matí. Aquest cap de setmana s'ha celebrat el Gran Premi de MotoGP de Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per robar peces de motos que estaven estacionades als aparcaments de la rodalia del circuit de Catalunya Montmeló, Xavi.
Segons ha fet públic el cos policial, un dels drons enlairats en el marc del dispositiu de seguretat ha detectat que l'home observava motos dels aparcaments de manera sospitosa. Els agents han procedit a identificar-lo i li han intervingut diverses peces furtades d'altres motos. Aquest diumenge a Montmeló s'hi ha plegat prop de 60.000 espectadors, fet que ha obligat a activar un ampli dispositiu de mobilitat a la zona on s'han habilitat diversos aparcaments de gran capacitat.
És que tenim ara una classe preparada per fer esports, sí, aquí. I clar, si fas una notícia que té una mica,
sí,
que té una mica que toca una mica l'esport, avisa-la que no entra ella, perquè ha fet un tomb.
Fet de suricata, una mica.
I què passa aquí?
Sí, ha fet de suricata. Això vol dir que està atenta, Rafa.
Sí, està atenta. Veus? Ja veurem el segon mes.
Va, més cosetes. Un home de 23 anys ha mort ofegat aquest diumenge, lamentablement, a la platja gran de Platja d'Aro.
Han passat poc abans de les 8, quan encara no hi havia el servei de vigilància actiu. Uns socorristes fora de servei que es trobaven per la zona sí que han pogut treure l'ofegat i, juntament amb efectius de la policia local, han fet maniobres de reanimació. Els serveis d'emergències han actuat amb 2 unitats terrestres i l'helicòpter medicalitzat, però les maniobres de reanimació han sigut infructuoses. També s'ha activat el servei de suport psicològic per atendre els familiars de la víctima. Els Mossos han actuat en la gestió de l'emergència, així com la Guàrdia Civil, que s'ha fet càrrec de les diligències d'investigació.
Segur. Aquest estiu, més d'un oient s'ha preguntat què ha passat aquest estiu amb els ofegaments. Doncs bé, també en parlarem un dia com avui en aquest programa. Saludarem a Sergio Delgado, sotsdirector de Protecció Civil. Això serà quan passin uns minuts de les 9 del matí. De moment seguim amb altres temes. Preocupació per l'estat de salut de Terelu Campos. La periodista, locutora i presentadora ha estat ingressada aquest diumenge d'urgència a l'Hospital Universitari Fundación Jiménez Díaz per insuficiència respiratòria aguda i el seu estat és molt greu.
El seu pronòstic actual és reservat dins de la gravetat, segons un comunicat emès per l'hospital a petició de les seves filles. Cal dir, Joan, però, que qui està ingressada és Maria Teresa Campos.
Correcte.
És la filla.
És Maria Teresa Campos.
Aquí un expert de la premsa del cor. La comunicadora de 82 anys ja ha patit diverses afectacions greus a la seva salut en el passat. Al maig del 2017, un ictus que ja li va afectar la visió i la va obligar a romandre ingressada durant 8 dies i tan sols 9 mesos després ha tornat a passar per l'hospital per ser intervinguda quirúrgicament d'un quadre de suboclusió intestinal.
I el món de la cultura i les lletres catalanes també està de dol per la mort de la lingüista i defensora de la llengua catalana Carme Junyent, als 68 anys.
La seva defunció ha provocat mostres de condol i d'agraïment de gran part de les institucions dedicades a la promoció i defensa del català, així també com d'editors, escriptors i periodistes en aquesta llengua. A més, també institucions i partits han volgut presentar els seus respectes a la lingüística, a la lingüista, amb agraïments de les màximes autoritats del país, per exemple, el president de la Generalitat, la presidenta del Parlament, respectivament, així com el ministre de Cultura, Miquel Iceta, i la consellera de Cultura, Natàlia Garriga.
I seguim en cultura perquè la 20a edició de l'Acústica de Figueres ha igualat les xifres d'assistència de l'any passat, arribant als 120.000 espectadors.
Ho ha fet amb una programació de 4 dies, que ha tornat a apostar per la música en català amb un 95% d'artistes del país i que ha consolidat el relleu generacional amb una nova generació d'artistes catalans que han arrossegat un nou públic. El director d'aquest festival acústic, Xavier Pasqual, considera un èxit absolut la xifra de públic d'aquesta edició de celebració que, segons ha dit, mira cap al futur.
Noves generacions s'han obert també al festival i aquesta era la idea des de que vam començar la programació i la vam presentar, és a dir, no mostrar-nos com un festival que vol viure de la nostàlgia, sinó mostrar-nos com un festival que mira al futur.
Gràcies, Xavi. 3 minuts que passen de 9:15 del matí. Plana esportiva.
La caravana.
I obrim plana esportiva amb un ple de victòries dels equips catalans a la Lliga de Futbol. El Barça pateix, però guanya l'Osasuna per 1-2. El Girona s'imposa a les Palmes amb el retorn d'un vell conegut. I a segona divisió, remuntada de l'Espanyol a casa contra la Morevieta. Anem a pams, Anna Closa. Comencem pel Barça.
Els blaugrana han guanyat el Cedar per 1-2, però la Diana no ha arribat fins al temps afegit de la primera part. Jules Koundé, en la sortida d'un córner picat per Gundogan, ha fet avançar l'equip de Xavi. A la represa, els navarresos han empatat el duel amb un golaç de Chimi Ávila, i al 86 l'àrbitre ha xiulat penal a favor del Barça, que ha aconseguit transformar Lewandowski, i l'Osasuna s'ha quedat amb 10 per expulsió de Catena. Xavi Hernández ha valorat el partit.
Hem dominat en molts moments i no hem generat les ocasions que volíem generar. Ens ha costat, partit molt intens, ells ho tenen molt clar, arriben a banda, centren des de sacs de banda, corners, hem patit, però crec que l'equip ha sabut patir també, no? Victòria també té molt mèrit, no? Després de l'empat als últims minuts ens hem refet i hem marcat aquell gol de penal, doncs que ens dona una victòria importantíssima, no?
D'aquest partit també heu de saber que han debutat tres fitxatges d'aquest estiu. Íñigo Martínez, que ja s'ha recuperat de la fascitis plantar, i els dos Joaos, Cancelo i Félix, que van ser fitxats divendres a la nit. Escoltem què n'opina Xavi.
Són dos futbolistes que ens generen molta il·lusió, ens generen alternatives en el joc, variants, tàctiques. Crec que els dos han entrat molt bé, amb molt bona actitud, i això és el més important.
N'opines tu, Rafa?
Jo em llanço de seguida. M'agrada que em facis aquesta pregunta.
Ara.
Home, els dos il·lusió no ho sé. Cancelo, sí. Cal un lateral dret. Però Joao Félix, aquí la gent està molt expectant, eh? I de fet és un jugador que no ha... Bueno, que no ha esclatat, no?, en cap equip encara. Veurem.
Jo, si em deixes dir la meva opinió totalment esportiva, amb aquelles dades que sempre uso, Xavi Hernández, que usa la mateixa veu per dir hem patit, que m'ha tocat la loteria.
No, escolta una cosa, és que la veu de Xavi Hernández hem de parlar al programa, tenim moltes hores per endavant.
Sí,
no, avui,
no
avui, quan
vulguis. No, però un dia farem un especial Xavi Hernández.
Perquè per mi és molt lletja, això ja ho sap tothom, però ho he dit mil vegades, però a part d'això, és que si sembla algú.
Sí?
No sé, a mi em recorda algú i no acabo de saber
qui és.
Obrim micròfons.
Sí, una mica Iniesta, no?
Calice para
venga,
todos.
Venga.
Ara hi ha aturada de seleccions i el proper partit del Barça serà a Montjuïc, concretament el dissabte, dia 16 de setembre, contra el Betis a les 9 de la nit, i al cap de 3 dies debutaran a la Champions contra l'Anvers de Bèlgica, també el Lluís Companys.
I anem cap a Montilivi perquè el Girona ha tornat per la porta gran. Porto, jugador que ja va vestir de blanc i vermell entre el 2016 i el 2019. Podríem dir que és el seu retorn. Ha estat molt oportú.
Sí, el seu fuitatge es va confirmar divendres.
Ben dit, t'ha sortit, eh? Semblava que naufragaves aquí a la frase.
Però no del tot.
I al final, pam.
Molts aficionats es van alegrar divendres del seu retorn, i no és estrany perquè ha estat arribar i moldre. Porto, que fins ara jugava al Getafe, ha entrat a la segona meitat de partit. De fet, ha estat el cinquè canvi, però ha estat el més decisiu. El murcià només ha necessitat trepitjar la gespa 14 minuts per saber com havia de sorprendre el porter de les Palmes. Efectivitat marca de la casa, i Porto no ha estat el primer en marcar, sinó que ho havia fet primer Stuani abans del descans, però l'àrbitre ha anul·lat el gol per fora de joc. Per cert, que ni John Solís ni el jugador cedit pel Barça, Eric García, han debutat. Escoltem Mitchell.
És un jugador que compite molt bé i té gol, té profunditat, i ell necessita jugar a prop de l'àrea. Pot començar en dreta, en esquerra, però és un jugador que pisa àrea i per nosaltres és molt important.
Aquesta és la valoració de Mitchell del nou fitxatge a Porto. El Girona, que il·lusiona, i el seu casiller fa patxoca, porta 10 punts de 12 possibles, empatar contra la Real Societat, i ara mateix es col·loca segon en la lluita per la primera posició que ocupa el Real Madrid amb un ple de victòries. Ara hi ha aturada les seleccions, com dèiem, a la tornada dels gironins. Visitaran el camp del Granada, serà el 18 de setembre a les 9 de la nit, i encara la Lliga heu de saber que ahir es va plaçar l'Atlético de Madrid-Sevilla per culpa del mal temps que hi ha hagut a la capital espanyola.
I a segona divisió, l'Espanyol fa patir l'afició, però finalment aconsegueix remuntar un 2-0 en contra.
Els blanquiblaus rebien a casa de la Morevieta i de moment estan seguint el mateix camí que el Barça i el Girona, però a segona. Els de Luis García van començar empatant 1-1 contra l'Albacete, però després sempre els ha acabat sortint el sol. Ahir, finalment, 3-2 i patint, el partit marxava al descans amb un 2-0 en contra, i sort n'han tingut de Calero, que ha fet el primer per l'Espanyol a la represa i ha estat qui ha posat el 3-2. L'autor de l'empat ha estat Salvi Sánchez al 78. Els blanquiblaus, que són segons a 2 punts del Saragossa, visitaran divendres el camp del Llevant a les 9 de l'alvespre.
I deixem el futbol per parlar de bàsquet. Sí, aquells que n'hi ha menys que caçadors fa arats. La selecció espanyola eliminada del Mundial després de caure de 3 contra el Canadà, 85-88.
Els vigents campions estaven fent un bon paper durant la major part del partit, però els ha faltat manteniment a l'últim quart. De fet, els de Sergio Scariolo anaven al descans guanyant de 10 amb un Billy Hernán Gómez dominador, però a la represa els canadencs s'han fet forts en defensa i Espanya ha perdut potencial ofensiu i s'ha quedat sense accés als quarts de final del Mundial per una mínima diferència de 3 punts. El jugador del Barça, Àlex Abrines, que ha tingut l'empat amb un triple molt llunyà, ha valorat el maig.
Yo creo que hemos jugado bien, físico, hemos competido, pero bueno, delante teníamos a una de las favoritas para ganar el torneo, ¿no? Entonces, bueno, es el baloncesto. A veces ganas, a veces pierdes, incluso cuando juegas bien. Así que, nada, ahora es complicado verlo, pero bueno, creo que hay que irse con la cabeza bien alta.
I en tenis, Novak Djokovic ja és a quarts de l'Open dels Estats Units, Anna.
El serbi s'ha tret del damunt el tenista croat Borna Gojo per 3-16-0. Pel que fa al murcià, Carlos Alcaraz juga aquesta tarda contra l'italià Matteo Arnaldi. Pel que fa al quadre femení, la número 1 del món, Iga Swiatek, cau eliminada per Jelena Ostapenko per 2-16-1. I ara, Arina Sabalenka és la nova número 1 en el rànquing de millors tenistes dones.
I en motor, cap de setmana rodó per Aleix Espargaró en el Gran Premi de MotoGP que s'ha celebrat al circuit de Barcelona-Catalunya.
De fet, ha fet doblet a casa. Primer va guanyar la cursa sprint i aquest diumenge s'ha coronat a la cursa llarga. El pilot de Roses, Maverick Viñales, ha estat segon i Jorge Martín tercer. Àlex Márquez ha estat sisè i el seu germà Marc tretzè. Per cert, que el líder del Mundial, Pecco Bagnaia, ha caigut en la primera volta en una caiguda múltiple. Una moto li ha passat per sobre de les cames i ha hagut de ser evacuat en ambulància. L'italià ha patit un politraumatisme sever.
I anem cap a la Fórmula 1, que no hi ha hagut cap sorpresa. Verstappen ha tornat a guanyar. Aquesta vegada ho ha fet des de Monza.
Carlos Sainz li ha posat difícil perquè sortia des de la pole position. El neerlandès s'ha endut la victòria per desena vegada consecutiva aquesta temporada. El pilot de Red Bull ha hagut de suar més que en altres ocasions i és que no ha pogut avançar el Ferrari de Sainz fins a la 15a volta. Malgrat això, el pilot espanyol ha fet una gran cursa i ha estat votat com el conductor del dia. Sainz ha quedat segon i Keke Pérez tercer. Fernando Alonso ha acabat novè.
Per cert, si llegiu a aquesta hora una notícia que explica la mort del cantautor mallorquí Tomeu Penya, aquest matí als 74 anys...
Tomeu?
Sí, no en feu cas, no en feu cas, perquè ja ha començat a circular. A primera hora de Twitter, un compte fals ha donat per mort el cantautor mallorquí, com dèiem. Alguns mitjans també ho han publicat després, una informació que ja ha estat desmentida. Inclús el mateix Tomeu Penya, a través de Twitter, ha publicat fa poca estona que estava bé. Per tant, no hem de lamentar cap mort i nosaltres, que estem contents que Tomeu Penya sigui viu i amb guitarra en mà.
Ja van patir amb Perales, eh?
Sí, senyor.
Van dir que havia mort Perales, va sortir des de Londres.
No, quantes persones ha passat, sí.
I avui Tomeu Penya, el gran cantautor.
Va, anem cap a la cara B.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
I com dèiem, tota actualitat informativa també té la seva cara B. Què ens portes avui, Núria?
A veure, doncs avui l'actualitat també passa per Corea del Sud.
A veure.
Sembla bé, Rafa Sanahuja, sí, que viatgem una mica.
Mentre sigui avui, no? Tot sí, m'està no? bé, tot m'està bé.
El sud és la bona, no, Rafa?
Sí.
Escolta'm, jo crec que no us ho creureu, però s'està posant de moda. Atenció, perquè no és fake, eh? És una notícia real.
Això és de veritat, eh?
És de veritat.
No és com lo de Tomeu, eh?
Això no, exacte, és notícia verificada. Vinga. S'està posant de moda tenir un os, és a dir, una llavor de mango com a mascota.
Molt bé.
Què vol dir? Sí. Molt bé, eh?
Directe. Titular. Què us sembla? L'Anna Closa no fa bona cara, eh? No li agrada.
A mi no m'acaba de convèncer tenir un os de mango a casa. Què n'he de fer, jo,
però
això?
Quin problema... A veure, Anna, si no quin dona... problema... O sigui, has de
passejar.
Si no em rep a casa jo quan arribo, què n'he de fer?
Allò no és mascota. No?
Has d'educar-lo. O sigui, d'entrada no et rebrà, però si l'eduques, poca, mica en mica...
Sí, mica en mica.
Anirà.
Seu.
Home, potser no tant, però escoltem una cosa. Aquesta tendència alerta perquè és molt freqüent també a la Xina i és molt simple, realment. Val? Consisteix, com us deia, en cuidar un os de mango que vindria a ser la llavor de la fruita. Com si d'una mascota es tractés. Per tant, Joan Trias, expliquem a la nostra audiència que tu has adoptat un gatet.
Sí, jo tinc un gatet.
Doncs
hi
ha qui adopta un mango. Ja, més econòmic igual. És segur. Escolta'm, vas al supermercat i ho tens, això.
Es passegen igual, també t'ho dic.
Sí?
Sí, home, un os de mango i un gat es passegen igual.
Exacte. Bé, en aquest cas, segons han explicat alguns mitjans xinesos, heu de saber que hi ha persones que posen nom a aquest os. Per tant, s'ho prenen en sèrio.
Com?
Sí. Quin nom li posaríeu vosaltres a un mango, com a un os de mango?
Manguito.
Aquest és insuperable. Aquest ha vingut de sobte, no? No l'havies pensat abans ni res, no?
No. Jo li posaria així com sessió d'investidura. De nom.
Escolta'm.
Sí, un os de mango, jo crec que...
Sí?
Perquè
sí.
Perquè farà fallida, també, no?
Té aspecte de sessió d'investidura.
Rafa.
Jo, Sílvia, perquè és un os duro de roer.
Ara.
Com allà?
Sílvia Muñoz, tot junt.
I l'Anna, què li posaríeu?
Mira, un set m'agrada.
Jo em quedo un manguito, m'agrada.
T'agrada manguito, eh?
Sí, manguito, sí.
Escolta'm, com us deia, hi ha persones que li posen nom, però també d'altres que el pentinen. Ara explicarem com pots pentinar un os de mango.
Aquí no té feina l'os de mango pentina.
Sí, exacte.
Un os de gat? Tens un os de gat? O sigui, has desmembrat el teu gat i tens els ossos... Joan, ets un psicòpata, Joan.
Una cosa, estem ja transformant la notícia, eh? S'està tornant una miqueta...
Pas, és igual.
No hi ha següent pas.
Següent pas està tallant.
No hi ha següent pas.
Segueixo, eh? Jo tiro.
Sí, perquè ho estan enfosquint, això.
Escolta'm, hi ha qui li posa nom, qui el pentina, qui l'acaricia, evidentment. És la teva mascota, l'has d'acariciar, no? Si no, perquè el tens.
Clar.
I llavors hi ha aquelles persones que li parlen, és a dir, jo entenc que es desperten al matí i diuen bon dia, manguito. No reben resposta?
No.
Però...
Seria com un estrany.
Realment és tan divertida aquesta notícia, fa una mica de por, eh?
Sí, com
una
mica
estranya.
Bueno, escolta, et dic una cosa.
És un bon cas per Iker Jiménez, eh?
Jo no sé què em fa més por. Em fa més por aquestes persones que tenen els ninots realistes aquells.
Ui!
Aquells em fan més por que tenir un os. Sí, gent que té un ninot de com un nadó.
Sí, són nadons.
És superrealista.
Sí, és veritat.
I els cuiden, i
els porten, i els banyen. Sí, sí.
Com si haguessin de créixer. Doncs gairebé prefereixo tenir un os.
Sí, no?
Un os de mango, concretament.
Ara.
Bé, doncs, com sempre diem, quan et pensaves que ho havies sentit tot, encara hi ha més, perquè en casos molt extrems hi ha joves que graven un vídeo diari, que això s'està posant ara molt de moda entre els joves, i el que fan és documentar l'evolució de l'os. Explica'm tu quina evolució pot tenir una llavor. O sigui, sí, realment pot tenir un os...
Germina.
Bé, en graven l'evolució i el que fan és penjar-ho a les xarxes socials.
Al final acaba sent un TikTok de jardineria.
Sí, exacte.
Sí, sí, és una mica això. Rafa, jo no sé si tu ho has pensat, però podríem presentar-li...
No.
El nostre director.
Sí.
No tenim mascota a Radio Estel.
No tenim mascota a Radio Estel.
Un os de mango, com te guia?
Tu penses que ens aportaria molt una mascota a Radio Estel? No ho sé.
Bé, doncs, si el director d'aquesta casa li ha interessat el concepte de tenir un os de mango com a mascota, li explico com fer-ho, perquè el procés és senzillíssim. D'adopció, dic, és molt fàcil.
Ah, però hi ha papers, hi ha paperassa.
Home, clar.
Has de demanar-ho.
Per aconseguir un mango, què hem de fer?
No, comprar un mango.
Exacte. Anem al supermercat, primer de tot, el que vulgueu. Jo escolliria un mango de qualitat, perquè ens duri més en el temps.
Ara.
Dels cars, d'aquells que dius...
Sí, d'aquests que fan...
6 euros un mango.
Quilòmetre zero?
Què estàs contant?
Exacte.
6 euros un mango.
Llavors, tenim localitzat el mango i què fem? El paguem, evidentment, i després ens mengem la fruita. Perquè, si no, la mascota no arribarà mai.
Bueno, no cal que te la mengis. Pots treure-la...
Sí, cal, Rafa, Sanahuja, perquè la mascota és l'os.
Però que no cal que te la mengis, pots treure-la i ja està.
No, perquè em passa.
Ja que el compres, menja tal, no?
Va, home, que és bo, el mango.
Però no cal, hi ha gent molt dolenta en aquesta vida.
La salut.
Ara direu, no, que és malbaratament d'aliments. Bueno, que hi ha gent... Què has dit?
Li dones el gat.
Ah, li dones el gat,
clar.
El gat desmembrat.
La mascota amb mascota.
El gat desmembrat que tens.
Veus?
Molt bé.
Bé, després, pas número 3. Renteu molt i molt bé la llavor, perquè la volem net i polida, la nostra mascota.
Val.
Sí? I deixem que s'assequi una estoneta, d'acord? A més, si voleu que la llavor llueixi suau i bonica, perquè ens interessa, no?, tenir una mascota bonica.
Moltíssim.
Doncs us podeu ajudar d'un raspall de dents, cosa que tothom té a casa seva, o, si no, un raspall de cabell suau. Aquí tothom potser ja no en té, no?
Raspall de què, de què?
No, saps què passa? De cabell suau.
Saps què passa? Que tinc una filla de 15 anys, jo tinc tot tipus de raspalls.
Doncs mira.
Raspalls i de peiners i de tot.
Molt bé.
Mil allà, pots triar.
Si ho feu així, que no és cap tonteria, doncs els fils de l'os s'afinaran i la llavor tindrà un tacte més sedós, cosa que, com dèiem, ens interessa. I ja està, fins aquí. Si ho voleu fer, anar al supermercat, comprar el mango i endavant.
Anem a la notícia musical?
Sí, va, i avui la notícia musical ens la porten Stay Homes i els Tiets.
Jo vull anar a la platja amb tu i fer l'amor després dinant plats bruts. Tardeo de mojito, teteo malbenito, són bones vibes tot el que faig amb tu. Perquè només puc pensar en tu i tu i tu i tu i tu des de que t'he vist.
Què, us sona aquesta cançó, no?
Ja, mai tant. L'hem ballat molt, eh, aquest estiu.
És de cançons catalanes.
Això és la platja.
No s'ha escoltat gaire bé aquest estiu.
No, eh?
El primer cop que l'escolto.
Rafa Sanau, ja ha escoltat aquesta cançó, no?
No, no, segurament sí. El que passa que jo tinc una deficiència, o no sé com dir-lo, i és que totes aquestes cançons que sonen...
Però deficiència està bé, eh?
Està bé. No, no, jo ja compro, eh? Sí, pel que sigui. Un xoc especial en aquest sentit.
Sí, sí.
I resulta que quan aquestes cançons... Jo aquestes cançons no les sé distingir.
És com Xavi Hernández.
Em sembla tot igual.
Com la veu de Xavi Hernández.
Exacte. Guanya o Pedra, jo em sona igual.
Xavi Hernández, de Stay Home i Los de Mango estarien com...
A la mateixa balança.
Mateix nivell?
Hits.
Sí?
No, Los de Mango és superior, Xavi.
Ara.
Sí, sí, sí. Bé, doncs, per si tenim algun oient que no sap de què va, aquesta cançó que estem escoltant és La platja, és una col·laboració entre Stay Home i Els Tiets.
Es diu La platja,
sí,
eh?
Que et sonen més.
Diu La platja.
Sí, La platja.
Sí, per la cantina.
És un nom molt original per ser una cançó d'estiu, sincerament.
Sí, sí. Tararegen?
Com?
Tararegen en algun moment fan... Segur,
sí,
veritat?
Sí.
No hi ha cançó catalana sense...
Ara.
Exacte. I per què parlem de La platja? Doncs
excepte
perquè...
Excepte tu, Penya.
No passa res. Talleu-me tots, eh? No passa res. Arribarem. Escolteu-me, que aquesta cançó s'ha convertit per segon mes consecutiu en la cançó més radiada a la ràdio del nostre país. Per tant, per què la posem? Doncs perquè és una cançó que sona molt. En aquest cas, la suma de les veus dels dos grups catalans sembla ser que han agradat molt. Prova d'això, com dèiem, l'èxit l'ha tingut a la ràdio, però també a Spotify o fins i tot a TikTok. Un dia hem de parlar, de TikTok?
Sí.
Per sí.
Tot, vinga, parlem de TikTok.
Llavors, si fem un cop d'ull altres temes en català, que sapigueu que el single El món de veritat, de Buós amb Juan Magán, també s'ha convertit en el segon tema més escoltat durant l'agost. No sé si heu tingut l'oportunitat d'escoltar aquesta cançó.
També.
Segur.
Juan Magán i Buós, bona combinació,
sí.
Eh?
No massa vento, però l'he escoltat.
Segur, no? I aquest tema, doncs, l'han seguit Jo mai mai, de Joan Dausà, un clàssic, i Gelat, de Miqui Núñez, que han estat al tercer i quart lloc de reproduccions. Per tant, si vols, Joan, avui acabem aquesta cara bé amb la cançó més escoltada a l'agost, La platja.
Doncs vinga, som-hi.
Al teteo. Jo vull anar a la platja amb tu i fer amor després dinant plats bruts. Tardeo de mojito, teteo malbenito, són bones vibes tot el que faig amb tu. Perquè només puc pensar en tu i tu i tu i tu. I menjarem calipo, cervesa i solecito, fins que se'ns faci de nit.
Ai, ai, ai.
Ja està tot ready per sortir, i tu portes el pareo de vestit. I sona Despacito, flotant com un manguito, top, 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 fins que s'acabi la nit. Jo vull anar a la platja amb tu, i fer amor després dinant plats bruts. Tardeo de mojito, teteo.
Serem portada de la Core, que fa molt de temps que estic amb la Sole, i ara només puc pensar en tu, i tu, i tu, i tu, i tu, perquè tu sei el meu amor. Tu i jo serem portada de la Core, banyant-nos en l'aigua cristal·lina, que aquesta matina fet de pico sole.
Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 3040.
Anem per feina.
la coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, amb Joan Trias.
Vinga, doncs pràcticament 5 minuts i ja arribarem a les 9 del matí. Ara ens posem més seriosos, ho dèiem abans, a les notícies, a l'informatiu d'aquest programa i d'aquesta casa. En els darrers mesos, 40 dones han mort assassinades per les seves parelles o exparelles. Si es confirmen els dos casos d'aquest diumenge a Andalusia, en seran 42. Són, en total, 1.226 des del 2003, any en què hi va començar a haver aquest tipus de registre. Avui s'ha convocat també el comitè de crisi del Ministeri d'Igualtat per tal d'analitzar unes dades com aquestes, i és que és el pitjor estiu dels darrers 5 anys i un dels més tràgics en els darrers 20 anys. Avui a La Caravana hem volgut convidar Maria José Varela, advocada especialitzada en defensa de la dona i la infància, per parlar-ne de tot plegat i també del cas Rubiales, que ha tornat a posar sobre la taula què es considera o no agressió sexual. Maria José Varela, molt bon dia, gràcies per ser nosaltres un dia com avui.
Hola, bon dia.
Deixi'm preguntar-li, senyora Varela, primer de tot, com valora les dades en el que portem d'any? Ara ho dèiem, en els darrers mesos, 40 dones han mort assassinades per les seves parelles o exparelles.
Clar, doncs de manera molt pessimista. És realment una situació límit. Jo crec que hem de posar-nos molt seriosos en aquest tema, perquè és evident que de moment no s'està avançant en la lluita contra aquesta xacra.
Hi ha un per què a la pregunta del per què en èpoques estivals sempre hi acostuma a haver un repunt de casos?
Jo crec que el per què està en que les parelles estan més temps juntes. És a dir, que durant l'any doncs, cadascú té la seva feina i no estan tant tot el dia junts. La convivència amb més profunditat fa aflorar més les contradiccions, i en els casos en els que no estan convivint, que també s'han adonat d'aquests que ja s'han separat, els homes tenen més temps lliure, els homes violents, per planificar una reacció que ja teníem pensada.
Mm-hmm. Perquè, senyora Varela, quines mesures creuen que són necessàries d'implantar i no s'està fent?
Bueno, jo crec que existeix molta dispersió en les mesures que la llei integral contemplava. El que era la modificació del Codi Penal i el tractament en el jutjat s'ha anat avançant, però totes les mesures que afavorien la prevenció, que era la preparació de totes les persones que intervenen, per exemple, en el circuit de violència, des dels sanitaris fins als jutges, els oficials de l'administració de justícia, els policies, fins les mesures d'implantació en l'educació dels criteris no sexistes. Estem vivint en una societat en el que, per un costat, hem arribat realment a assumir que s'ha de fer un retret sobre aquestes conductes violentes, però, en canvi, estem encara promovent una imatge de la dona que la converteix molt sovint en un objecte molt sexualitzat i no en una persona que, en peu d'igualtat, està relacionant-se també amb els homes. Aquesta contradicció fa que sigui difícil avançar, perquè els criteris pels quals s'arriba en unes situacions tan greus com aquestes són criteris culturals i ideològics. És a dir, aquesta situació de que els homes matin, que alguns homes matin a les dones, és deguda a la cultura que situa l'home per sobre de la dona i en la situació de poder imposar els seus criteris utilitzant inclús la força, no?
Ara em parlava de l'educació, de seguida hi entrarem i en parlarem i ho valorarem tot plegat. Abans, senyora Varela, em deia algunes de les mesures, una mesura que no sé si està funcionant o no, però sí va ser una mica polèmica, va ser aquella que va demanar al Ministeri de l'Interior, que és controlar els agressors mitjançant polseres telemàtiques. Això pot arribar a funcionar?
Bueno, és una mesura que funciona, en realitat. Si les polseres es posen en els agressors, jo no tinc cap inconvenient. El problema és que en algunes ocasions es posen en les agredides, i llavors sí que realment em sembla que és desenfocar a l'objecte que ha de ser observat, no?, durant aquesta situació. Jo crec que totes aquelles mesures que puguin assegurar la integritat de les dones quan hi ha situacions de risc que estan demostrades i que estan comprovades, doncs benvingudes siguin. De totes maneres, un problema que tenim en aquest país és la valoració del risc, perquè moltes vegades el risc no és prou ben valorat, a pesar de que hi ha tots uns protocols que des de la primera denúncia la policia ja té que fer, però també en els jutjats, no? Normalment els protocols de risc no s'acaben d'utilitzar bé, i això ha fet que molts dels casos denunciats doncs no hagin estat detectats com amb possibilitat de risc tan greu. Per una altra banda, ja continua havent-hi una gran massa fosca de violència que no es denuncia. Moltes de les dones de les que han matat no figuraven en cap registre com a dones que haguessin